today.
Hola, què tal? Benvinguts a Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio. Ja sabeu que ens dediquem a parlar d'alimentació, de nutrició i d'hàbits saludables i també de comportaments sostenibles. Avui ens centrem sobretot en aquesta qüestió perquè ja sabeu que estem en plena crisi climàtica i que tots volem fer alguna cosa, però se'ns fa tan gran el tema que se'ns escapa i al final acabem fent no res. Precisament avui parlem amb un escriptor literari que fa uns temps es dedica a divulgar coses que sap sobre alimentació en relació a la crisi climàtica. Parlarem avui amb Jonathan Safran Foer perquè acaba de publicar un llibre que es diu Podem salvar el món abans de sopar, publicat per Ara en català i per Seix Barral en castellà. En aquest llibre ens explica doncs, les coses que podem fer sobre tot des del punt de vista de l'alimentació per mirar de pal·liar la crisi climàtica. Molt interessant. I la Gina Estapé, que ja sabeu que és la nostra cuinera de guàrdia i dietista, avui ens explica quins aliments podem incorporar a la dieta o podem incrementar per millorar la nostra salut cardiovascular. Just in time. I com sempre, ho acompanya tot amb una recepta que podeu rescatar a l'Instagram del programa @sansiestalvis. Avui el control tècnic, el Fran López, i nosaltres seguim, com sempre, intentant que la vida sigui una mica més sana. Gràcies per ser a l'altra banda. Comencem. I am
aware and feeling alright. A Catalunya Ràdio estem sans i estalvis amb Adam Martín. L'entrevista.
Fa unes setmanes vam tenir l'oportunitat de poder parlar amb Jonathan Safran Foer. Com sabeu, Safran Foer és un escriptor nord-americà, autor de llibres tan coneguts com, per exemple, Todo está iluminado. Fa uns anys va escriure un llibre sobre alimentació sense carn, vegana i vegetariana, que es deia Comer animales. I ara està mostrant el seu interès per intentar pal·liar o reduir l'impacte humà sobre la crisi climàtica parlant de com o de quines coses podem fer per posar el nostre granet de sorra per aturar aquesta crisi climàtica. Ho fa en un llibre que es diu Podem salvar el món abans de sopar. L'ha publicat en català Ara Llibres i en castellà Seix Barral. Com dèiem, fa unes setmanes vam parlar amb ell i ens va explicar totes aquestes coses que són realment molt interessants.
Congratulations for the book. I think it's great.
Primer de tot, felicitats pel llibre. M'ha agradat molt llegir-lo, tant des del punt de vista literari com des del punt de vista de continguts. El llibre parles molt del suïcidi. És perquè creus que ens estem suïcidant com a raça?
Is it because you think we're going towards suicide as a race?
Well, the book begins with the first suicide note.
El llibre comença amb la primera nota de suïcidi de la història, escrita fa més de 4.000 anys a l'antic Egipte. Descric com és, com pren diferents formes. És una discussió entre una persona i la seva ànima. I la persona intenta convèncer la seva ànima que li permeti llevar-se la vida. Al final del capítol explico que no sabem si l'autor es va suïcidar o no. Només tenim aquest artefacte del seu debat intern, però no ho sabem.
We have this artifact of his internal debate, but we don't know. And I talk about how
parlo sobre com algunes vegades una confrontació amb la mort de cop i volta fa que ens adonem que volem estar vius. Totes les persones que han saltat des del pont de San Francisco i que han sobreviscut han explicat que el segon, després de saltar, van desitjar no haver saltat. I ara mateix, globalment, estem experimentant una cosa molt similar, però a càmera molt lenta, d'una manera tan subtil que gairebé és invisible.
Subtle to the point of being invisible. You know, we are literally killing our planet, which is to say killing ourselves.
Estem matant el planeta, literalment, que vol dir que ens estem matant a nosaltres mateixos, tot i que no ho sentim d'aquesta manera. Notem que el temps està canviant. Notem que hi ha coses que passen a l'altra banda del món o que passaran en el futur. És molt difícil notar-ho d'una manera íntima, personal o urgent. Aquesta és la pregunta que tenim al davant. Ens estem explicant una història, però no sabem quin final tindrà. Però la història sembla que està escalant en volum. No sé si aquí ho heu experimentat, però als Estats Units, els últims mesos, tenim la sensació que la naturalesa de la història està canviant, d'un drama històric a un thriller.
That's the whole point. I mean, we all know we're going towards disaster, but...
Sí, és clar, aquest és el centre de la qüestió. Tots sabem que ens dirigim cap al desastre, però ens llevem cada dia, anem a treballar amb el cotxe, mengem, i és molt difícil entendre que el llarg termini ha deixat de ser llarg termini i que ara és un curt termini en termes de la crisi climàtica, no?
Climate crisis, isn't it?
It is, and it's also very hard to remember or to feel...
Sí. I a més, és molt difícil recordar o sentir que hi tenim algun tipus de poder. Ens sembla que el canvi climàtic passa en llocs remots i sentim que les solucions són molt lluny, quan de fet ho tenim a sobre. Està passant ara. Aquest estiu he estat a París i vaig experimentar la temperatura més alta que s'ha registrat mai en aquesta ciutat. Les solucions contra el canvi climàtic no són només el govern xinès o el CEO d'ExxonMobil. Tenim molt més poder del que ens pensem, en termes dels efectes que tenen les nostres eleccions sobre el món real. Podem agafar menys avions, menjar menys carn o conduir menys. Però també tenim poder des del punt de vista que els individus creem i participem en moviments.
Però també en termes de com we as individuals create movements, you know, participate in the creation of movements. Every revolution is made up of thousands or hundreds of thousands or millions of...
Totes les revolucions s'han fet a partir de centenars o milers d'individus. I una de les coses que estem veient ara és que la dicotomia entre la gent que creu que el canvi climàtic és una cosa que depèn de les accions individuals i la gent que creu el contrari, que és un problema sistèmic que només els governs i les corporacions poden canviar, ja no és tal, que no hi ha diferència. Els individus, a través de les seves accions, poden facilitar un canvi sistèmic i que el canvi sistèmic pot fer que sigui més fàcil per als individus comportar-se de manera diferent. No estan lligats a un sistema circular tancat.
For individuals to behave differently and they're in a locked in a feedback loop.
One of the things you say in the book is that the basic problem is that we don't understand.
Una altra de les coses que expliques al llibre és que no podem entendre què està passant i que aquesta és una de les coses que fa difícil la possibilitat de fer canvis. Tu mateix dius que no ho entens, que racionalment sí, però que emocionalment no ho entens i que és per això que no fas res o que no fem res la resta del món.
Emotionally we don't. So that's why we don't take a stand.
Yeah, I might use the word believe. You know, we know, but we don't believe what we know.
Sí, faig servir la paraula creure. Sabem, però no ens creiem el que sabem. Al llibre explico una història de 1942 sobre com un polonès catòlic anomenat Jan Karski es va introduir al gueto de Varsovia i després a un camp d'extermini, per poder així recollir prou proves i testimonis per explicar el que passava a Orient, amb l'esperança de convèncer els líders mundials que intervinguessin i aturessin els alemanys. Va arribar a Washington i va tenir una famosa reunió amb un jutge del Tribunal Suprem anomenat Felix Frankfurter, que avui en dia encara està considerat un dels ciutadans nord-americans més intel·ligents que mai hagin viscut i que era jove. Karski li va plantar tota l'evidència davant. Li va explicar el que estava passant, amb imatges i testimonis, i Frankfurter el va escoltar. Li va fer unes quantes preguntes i després va dir: li haig de dir que no em puc creure el que m'està explicant. I un col·lega de Karski li va dir: com pot ser que no es cregui que li està dient la veritat? Per què hauria d'haver fet tot aquest viatge per mentir?
How can you not believe that he's telling the truth? Why on earth would he have come all this way just to lie to you? And Frankfurter said...
I Frankfurter va contestar: no he dit que estigui mentint. He dit que jo sóc incapaç de creure-m'ho. El meu cervell, el meu cor, estan fets d'una manera que simplement no m'ho permeten. I el més destacable és que era conscient de la seva incapacitat per creure-s'ho. Penso que molts de nosaltres, jo mateix, ens trobem en la mateixa situació amb el canvi climàtic.
In that situation with climate change, of course I accept what the...
És clar que accepto el que diuen els científics. És clar que no penso que estiguin mentint. No hi ha ningú a tot el món que pensi que els científics menteixen. Això ja no és un problema. Ho va ser en el passat, però ara ja no.
But it's not our problem now. Our problem now is we can't...
El problema que tenim ara és que els nostres cors i les nostres ments han estat fets d'una manera que no ens deixen creure el que sabem. Perquè si ho creguéssim, les nostres consciències serien sacsejades de manera dramàtica i viuríem d'una manera molt diferent.
Living very different lives.
Exactly. I mean, that's the point.
Sí, clar, exactament. Si ens ho creiem, clar, ho hem de canviar tot, el nostre esquema vital, la manera com comprem... Això creus que és el que en part també fa que no ens ho vulguem creure, perquè els canvis són massa grans com per poder-los entomar?
Not want to believe because the change is too much to cope with.
So I think the fear that we would have to change everything is one of the reasons that we refuse to believe, perhaps.
Crec que la por de pensar que hauríem de canviar tot és una de les raons que fa que ens neguem a creure. Però no ho hem de canviar tot. Hem de reduir les nostres emissions de carboni aproximadament un 60% en 10 anys. Sembla molt, però desglossem-ho.
Break it down and to reduce carbon emissions by about 6% every year.
Hem de reduir les emissions un 6% cada any. No sé si menges molta carn o agafes molts avions, però crec que molta de la gent que menja carn, que és la majoria de la gent del món, es pot imaginar menjar-ne un 6% menys l'any que ve. No sona com una bogeria. No fa por. No és radical. No requereix que es reescrigui totalment la seva identitat. Jo volo molt, i per a mi és molt difícil imaginar-me un món on no agafi avions. Però és clar que em puc imaginar volar un 6% menys l'any que ve, i un 6% menys l'any següent. No és que accions com aquestes requereixin cap esforç, perquè sí que hi ha un esforç, però requereix algun canvi, requereix alguna adaptació, requereix mirar-se les coses des d'una perspectiva una mica diferent. Evidentment, ens hem de reorientar lluny d'una cultura de consum exacerbat, on ens pensem que podem tenir tot el que vulguem, en la quantitat que vulguem, en el moment que vulguem. Però penso que ens ho hem de mirar com un moviment incremental, que ha de començar ara mateix i que s'ha de moure a un ritme elevat. No cal que ens fem vegans. Cal que mengem menys carn, molta menys carn. Però podem fer-ho a poc i de maneres que siguin sostenibles. No cal que caminem a tot arreu la resta de les nostres vides. Podem conduir, podem volar, però hem de fer aquestes activitats amb molta menys freqüència.
We can still drive, we can still fly, but we have to do those things significantly less. So I think when people feel vulnerable, they tend to race.
Crec que quan la gent se sent vulnerable, se'n va cap als extrems. El planeta està condemnat, o no ens passarà res. Em faré vegà o no penso fer cap canvi. La realitat és que no estem condemnats i que sí que passarà alguna cosa. Alguna cosa entre aquests dos extrems i que això dependrà totalment de les eleccions que fem. I les eleccions que fem no han de ser en termes absoluts. Poden ser incrementals. Les coses que sabem que són destructives les hem de fer menys i així hi haurà menys destrucció.
And also it's something that we've already done before. We do.
Da, més a més és una cosa que ja hem fet abans. El llibre parla dels períodes de guerra i de com en aquests períodes vam haver de reduir de manera dràstica, per exemple, el consum de carn, no? A 100 grams a la setmana. Però és clar, en aquests casos l'amenaça era molt més fàcil d'entendre.
The menace, it was quite easy to understand, no?
That makes this war much more difficult.
Sí, per això aquesta guerra és la més difícil. La sentim distant, abstracta. No existeixen figures icòniques, tot i que comencem a tenir-ne algunes, com Greta Thunberg. El problema més gran és que aquesta és una guerra que estem lliurant contra nosaltres mateixos. Ningú altre destruirà el planeta, serem nosaltres. I ningú més el salvarà, serem nosaltres. I és més fàcil convertir en dolent algú altre que haver-se d'enfrontar de manera profunda amb un mateix, amb els seus hàbits i la seva història.
Creus que el canvi climàtic necessita més bon màrqueting?
I think that's quite a bit of what it needs, actually.
Sí, en part sí. Necessitem que ens expliquin el relat d'una manera que ens motivi. O que ens motivi no només per afirmar amb un gest del cap, sinó que també ens motivi per actuar. I aquest és un dels errors que estem cometent. Veiem Greta Thunberg fent un discurs a YouTube i ens pensem que això és fer alguna cosa, com si estiguéssim marcant la diferència simplement per mirar el vídeo. El que hem de fer és mirar-lo, escoltar el que diu, sortir al món i canviar.
Go out into the world and change.
You propose for changes.
El llibre proposa que fem quatre canvis que modificarien de manera important el que està passant. Però poses l'accent sobretot en els hàbits alimentaris. Quins canvis hauríem de fer?
Especially on food, on the way we eat. What we have to do.
So I'm actually not proposing anything. I'm only sharing.
Jo no proposo res, només comparteixo la informació científica. És una distinció molt important, perquè hem de tenir clar des del primer moment que tot això no és una opinió, no és una perspectiva. Són fets científics amb els quals el 97% dels científics del món hi estan d'acord. No parlem d'una cosa que és ambigua o controvertida. No estem esperant que arribin més dades. Ja sabem quina és la història. I la història és que hi ha quatre coses que fem com a individus que importen molt més que la resta. Volar en avió, conduir, tenir fills i menjar productes d'origen animal. El 85% dels nord-americans van en cotxe a treballar i la majoria de ciutats del món estan dissenyades per la circulació de cotxes. En aquest sentit, Barcelona no està malament i Nova York no està gens malament perquè et pots moure prou bé amb el transport públic. Però això no es pot fer a la majoria de ciutats. Més de la meitat dels vols que agafem són per feina o per temes personals no relacionats amb l'oci, com visitar un familiar que està malalt. La majoria de gent no es planteja si ha de tenir un fill o no. És una cosa que fas en un moment determinat de la teva vida, però no és una cosa que es decideix cada dia. Ara bé, el menjar és un tema diferent. És una decisió que prens almenys 3 cops al dia, i per a gairebé tothom és una elecció sense limitacions. Tens molta llibertat a l'hora de decidir què menjaràs. Hi ha influències, és clar, el que estàs acostumat a menjar, el que tens ganes de menjar, la teva cultura, la teva família, però no estem limitats. Per tant, és un lloc molt poderós per on començar. A més, menjar és l'única de les 4 accions que he esmentat que té conseqüències directes sobre les emissions de metà i òxid de nitrogen, 2 dels casos que més contribueixen a l'efecte hivernacle. El metà és 86 vegades més potent que el diòxid de carboni, i l'òxid de nitrogen és 310 vegades més potent. Si ens imaginem com funcionen els gasos d'efecte hivernacle com una manta que manté l'escalfor del planeta, el metà és una manta que és 86 vegades més gruixuda que el diòxid de carboni. I l'òxid de nitrogen és una manta 310 vegades més gruixuda. La ramaderia és el principal emissor d'aquests 2 gasos. Com que el canvi climàtic té compte enrere, no tenim tot el temps del món per solucionar-lo. En algun moment entrarem en una fase de no retorn, que és quan s'han creat els sistemes tancats que fan que sigui impossible desfer el que s'ha fet. I per això és important que adrecem de seguida els gasos d'efecte hivernacle més potents. I per això la dieta és un gran lloc per començar.
Les xifres de la contribució de la ramaderia i l'agricultura extensiva als gasos d'efecte hivernacle oscil·len del 16 al 51%, almenys això dius al llibre.
51% and you explain why.
I don't know that I would say I'm with 51, I would say it's clearly closer to that.
Sí, i jo crec que està molt més a prop del 51%. Però la veritat és que mai ho sabrem perquè és impossible de calcular. Els sistemes són molt complexos i, a més, els càlculs també depenen de les assumpcions que facis a l'hora de calcular.
The calculation is dependent on different assumptions that you make. Like, do we include the carbon that's released?
Incloem el carboni que emeten els arbres quan els talem per fer pastures? Incloem el carboni que hauria estat absorbit per aquells mateixos arbres si no els haguéssim talat? I incloem respiració de les vaques? Un concepte una mica estrany, oi?
Weird notion, right? Well, the burping we have to include. But the breathing, some people say...
Els eructes sí, però no la respiració. Hi ha gent que opina que això no s'hauria d'incloure en els càlculs, perquè són animals naturals que viuen al món, com els éssers humans. Però d'altres opinen que no hi ha res de natural en aquests animals, que són com cotxes. Nosaltres els hem posat al planeta i els podem treure del planeta. És complex, però perdre el temps en calcular exactament la xifra ens pot allunyar del problema real, que és que no podrem resoldre el problema del canvi climàtic si no resolem abans el tema del consum de la carn. L'IPCC, que és l'organisme de referència en temes del canvi climàtic, va dir al seu últim informe que no tenim cap possibilitat de solucionar la crisi ni d'arribar als nivells consensuats als acords de París si no canviem de manera dràstica la nostra relació amb la carn.
Dramatically change our relationship to meat.
And that takes us to the next point, which is if you tell people...
I això ens porta al següent punt. Si diem a la gent que han de menjar menys carn, clar, tothom es pregunta, i què menjo si no puc menjar carn? Aquí, fer pedagogia sobre les alternatives és molt important. Això ho vas adreçar al teu llibre anterior, però la gent ha de saber que no cal menjar carn per tenir una vida saludable.
Ningú diu que no puguis menjar carn. El que es diu és que has de reduir-ne dràsticament el consum. Hi ha moltes maneres de fer-ho. En pots menjar en un sol àpat al dia, pots menjar-ne cada 3 dies, o pots menjar-ne sempre, però en quantitats més petites, com feien els nostres pares i avis, fent-lo servir com una guarnició que acompanya els altres aliments, com verdures, llegums o cereals. Cadascú tindrà maneres d'aproximar-se al seu objectiu, que és, senzillament, menjar tan poca carn com puguem. En el meu cas, puc no menjar-ne i m'està bé. I respecto una altra persona que diu que això no ho pot fer, però que sí que en pot menjar menys de la que menja normalment. Però sí, tens raó. Abans compràvem al mercat, o directament al pagès, o a una botiga petita. Portava temps, però això no ens importava. Cuinar també portava temps. Menjar amb la nostra família portava temps.
Cooking took time, and eating with our families took time. In America, one out of every three people...
Als Estats Units, una de cada 3 persones menja almenys un àpat al dia a un restaurant de fast food, i un de cada 5 àpats es fa a dins del cotxe. És trist que hagin decidit que els aliments només són calories, que són una cosa que ens omple la panxa. en comptes de considerar que és una cosa que compartim amb els altres i que té un valor. Si hem de reduir el consum de carn, ens portarà més temps, almenys al principi, perquè ens haurem de tornar a familiaritzar amb el que són els aliments, amb com preparar-los per fer un àpat.
Mixing ingredients and preparing foods. And I understand people who say I don't have a lot of time.
Entenc la gent que diu que no té temps, però em resulta frustrant. Tots tenim temps per la televisió, pels mòbils. Crec que cuinar és fer servir millor el temps que la tele o els telèfons. Potser descobrirem que el que ens sembla frustrant ara després ens farà més feliços.
What seems frustrating now will actually make us quite a bit happier.
What about educating the people who also make...
I què hi ha de fer pedagogia entre les persones que han de prendre decisions, com els polítics, per exemple? Tenim a Trump, que no entén res sobre el canvi climàtic, Bolsonaro, Brasil, i aquí mateix a Espanya també hi ha polítics que diuen que el canvi climàtic és un invent. Quin diries de tot això?
What would you say about that?
I would say a few things. One, I don't trust that we can convince them, and we maybe should stop trying.
Diria algunes coses. Una, que no crec que els puguem convèncer i que potser haurien de deixar de provar-ho. Però és possible forçar-los. Hi ha moltes maneres de forçar un polític. Abans deia que hi ha quatre activitats que són més importants que altres. Agafar vols, conduir, tenir menys fills i menjar menys carn. No n'he esmentat una que és encara més important que aquestes. Votar. Votar és l'acte més important per a qualsevol persona preocupada pel medi ambient. Necessitem líders que reflecteixin els nostres valors. I no només això, també que ens liderin, que facin que les decisions que prenem siguin més fàcils de prendre, que ens empenyin en la direcció que volem. Per generar un canvi sistèmic, votar és la millor manera, però només tenim l'oportunitat de fer-ho cada 2 o 4 anys. Mentrestant, anar a manifestacions està bé, parlar està bé, escriure editorials està bé, però canviar el nostre comportament és l'acció més poderosa, deixar de donar diners i suport als mals actors.
You know, as we see the Amazon burn,
veiem que crema l'Amazònia i estem frustrats amb Bolsonaro, és clar. Però la realitat és que el 91% de tot això es fa per la carn, per pastures. Si et pots imaginar un boicot mundial a la vedella, o jo no puc, però parlem en el pla teòric, protegiríem l'Amazònia per sempre. No hauríem de fer res més, no caldria derrocar a Bolsonaro. No hauríem d'escollir un nou govern ni començar cap revolució. Només el canvi en els hàbits s'ocuparia del problema. Com deia, és difícil d'imaginar, però sí que ens podem imaginar que deixem de menjar tanta carn. Això ja està passant.
Move away from me, which I think is already happening right now.
La mateixa gent que compra succedanis de carn són consumidors habituals de carn, no?
Eat meat.
90% of people who buy Beyond Burgers are meat eaters.
Sí, i el 90%. I això és molt inspirador. Crec que ens estem allunyant de la dicotomia entre vegetarians i carnívors i que ens estem movent cap a un món on tots plegats intentem menjar menys carn. Per als vegetarians, això és zero. Per altres, és un cop o 2 o 3 a la setmana. Però tots estem fent el mateix viatge.
Última pregunta. Creus que depenem massa dels científics? Ens han explicat què està passant, hem trigat molt a creure'ls, hem trigat molt a entendre'ls, però potser ara confiem massa en ells perquè trobin una solució màgica. No sé, esperem que inventin una màquina que elimini l'excés de diòxid de carboni, per exemple.
Well, in a way, we don't rely on them enough in terms of accepting what they tell us.
En part, potser no en depenem prou, en termes del que ens diuen i fent accions en funció del que ens diuen. Vaig trobar molt efectiu quan Greta Thunberg va dir als congrés dels Estats Units «No estic aquí per parlar, estic aquí perquè escolteu els científics». Vaig trobar molt efectiu quan Greta Thunberg va dir al congrés dels Estats Units «No estic aquí per parlar, estic aquí perquè escolteu els científics». Però tens raó. Hi ha una forma de negació científica molt estranya que consisteix a creure que ja s'inventaran alguna cosa i que així ho solucionarem tot. El més curiós és que mai sents aquesta gent dient i per això hem d'invertir trilions de dòlars en recerca científica. Es pensen que aquestes coses senzillament passaran soles sense cap incentiu del mercat. I no hi ha cap raó que ens faci pensar que això serà així, o que serem capaços de trobar una solució, o que una solució d'aquesta escala no crearà problemes que encara seran pitjors o igual de dolents. No ho sabem, i haurem d'anar molt en compte amb aquest tipus d'experiments. Mentrestant, hi ha coses que podem fer. Hi ha solucions que no alteren radicalment el món. Reduir les emissions un 60% en 10 anys. És un tema d'increments. Hem de fer canvis incrementals cada any, començant ja. Hi ha moltes persones disposades a fer aquest canvi a la seva vida, i això crearà una onada de canvi col·lectiu que influirà en les pràctiques de les corporacions, i al final, en els governs, perquè comencin a fer lleis que realment farà que la solució arribi molt més ràpid i de manera més ràpida.
we'll really get this thing moving much more quickly and much more easily.
Moltes gràcies i gràcies pel llibre.
Gràcies, de veritat.
Sants i Estalvis.
Gina Estapé, què tal, com estàs?
Bona tarda.
La Gina és dietista, és cuinera integrativa i ens explica cada dia com posar-nos a la cuina amb consciència, cuinant bé els aliments, gaudint d'allò que estem menjant i preservant al màxim sempre els nutrients i el sabor. Avui, per això, introduïm un aspecte que sovint surt, que és el dels aliments com a elements preventius per prevenir determinades malalties, no? Ja sabem que la bona alimentació en general és el gran preventiu de la mala salut, diguéssim, per evitar-la, però que hi ha determinades coses que podem fer si tenim, per exemple, en aquest cas, o si volem millorar la salut cardiovascular, que aquí sí que hi ha bastanta evidència sobre determinats aliments o grups d'aliments o substàncies que poden ajudar-nos.
Exacte. Hem de tenir en compte que moltes vegades quan parlem de salut cardiovascular sempre tendim a pensar en els greixos, no? Inevitablement, perquè al final el colesterol del nostre organisme variarà, és a dir, els tipus de colesterol que ara en parlarem una miqueta que tenim poden variar en funció d'augmentar l'HDL o augmentar l'LDL en funció del tipus de greixos que consumim i inevitablement els greixos de la nostra dieta tenen un impacte en aquests nivells de colesterol. Però no només és en els greixos amb els que ens hem de fixar perquè aquest colesterol, si s'oxida o no, que és quan és perjudicial per la salut, depèn també d'altres tipus d'aliments i altres factors.
Molt bé.
Així, per aclarar una mica els conceptes, nosaltres segur que ja coneixereu que tenim aquests dos tipus de colesterol, no? L'HDL i l'LDL. L'HDL sempre s'ha considerat el colesterol bo, perquè és aquest colesterol que agafa, és aquella molècula transportadora que agafa el colesterol dels teixits i el porta al fetge, i l'LDL s'ha considerat el dolent perquè fa com el sentit invers, agafa el colesterol del fetge i el porta als teixits. Però això no vol dir que sigui dolent de per si, perquè fa això, perquè al final
els nostres
teixits necessiten aquest colesterol també per formar altres elements. Aleshores, aquesta LDL ha d'existir. El problema és que dins de LDLs n'hi ha moltes. Aleshores, depèn del tipus de LDL, n'hi ha que són més grosses i menys denses, que aquestes són menys nocives, i en tenim d'altres que poden ser més petites i més denses, que si s'oxiden, quan tenim aquest colesterol LDL oxidat, és quan es pot adherir a les artèries i formar aquestes plaques d'ateroma.
I aquestes de diversos tipus de LDL depenen de?
De les apolipoproteïnes.
I sí, però a nivell de nosaltres menjar...
Com pensa podem... que digues de què estaven formades.
De què depenen, no? Del tipus de greix que mengi, de com cuino el greix que menjo...
Depèn de tot això,
a banda de les persones que tinguin problemes ja, que fan el colesterol soles, que tenen problemes genètics...
Exacte,
això
sí.
Va a banda,
això, exacte, això són casos a part. Estem parlant d'una persona sana. Que el greix que nosaltres consumim també... És a dir, el colesterol, LDL, transportarà els greixos que nosaltres consumim. Per tant, si nosaltres consumim, per exemple, greixos refinats, trans, o que són olis, per exemple, vegetals refinats, que són greixos més inestables, s'oxidaran amb molta més facilitat. En canvi, si nosaltres el greix que consumim és greix de bona qualitat, com omega-3, com poden ser els greixos monoinsaturats, com l'alvocat, com l'oli d'oliva verge extra, és un greix que s'oxida amb menys facilitat i, per tant, aquest colesterol LDL de densitat, d'aquesta densitat, no s'oxidarà amb tanta facilitat i no ens passarà això que se'ns adhereix.
Molt bé, molt bé.
Aleshores, els greixos són interessants per... O sigui, el tipus de greix que consumim és important per això, perquè els nostres LDLs poden ser més o menys perilloses per a la nostra salut en funció del tipus de greix que consumim.
Va, ja veieu que quan ens fan una analítica i ens posen el colesterol total, no ens ajuden gaire
no.
a millorar la salut i que és interessant que estiguis diferenciat a l'HDL de l'LDL i que estigui... L'LDL sempre és molt superior a l'HDL.
Sí.
El 100 i pico és de l'LDL.
Exacte.
Però és molt important també que hi hagi un equilibri entre els dos. No?
Exacte. I després el que comentàvem, que... Sobretot el que és dolent d'aquestes partícules de LDL és quan s'oxiden. ens oxiden perquè és quan es poden adherir a les nostres artèries i provocar aquesta inflamació que hi ha.
I quan s'oxiden? Què passa perquè s'oxidin aquestes partícules?
Bueno,
la cocció, per exemple, seria un element?
La cocció seria un element, exacte, però després hi ha altres aliments que nosaltres podem consumir que poden fer que hi hagi més oxidació al nostre cos que no pas al revés, antioxidants. Els antioxidants serien protectors davant d'aquesta oxidació del colesterol.
Per tant, anem-ho desgranant, si de cas, si et sembla, vale? I repetim, perquè avui ens hem posat molt tècnics i val la pena a repetir els conceptes. La qualitat del greix és important.
Exacte.
Greixos com, per exemple, el de l'alvocat, el de l'oli d'oliva, que són excepcionals, que tenen molt bona qualitat. Es parla també d'intentar evitar greixos de fonts refinades.
Exacte, dels productes processats, que són trans, tot el que siguin margarines, olis vegetals refinats, tot això, perquè són olis molt inestables, monogreixos molt inestables i que s'oxiden amb molta facilitat. Per tant, estem facilitant aquesta inflamació.
Val. D'això d'una banda, i després, si tenim un oli de molt bona qualitat que agafem i el fregim, l'escalfem a saco, també es converteix en un oli que ja no és gens beneficiós.
Exacte,
no?
Perquè el que estem fent és això, oxidar-lo. Aleshores, evidentment, per exemple, l'oli d'oliva verge extra, cru, és la manera ideal de prendre perquè no l'estem escalfant. El que passa que per cuinar és molt millor utilitzar l'oli d'oliva que no utilitzar un oli de girassol refinat.
Val. I aquí hi ha una cosa que és interessant, que és que sempre es diu que tot el vegetal és meravellós, però determinats olis vegetals, en aquest cas, no serien el millor.
Exacte. Eh? Tot el que és oli de girassol, oli de soja, els olis d'altres tipus que podem trobar, no serien ideals.
Molt bé, molt bé.
Sí que és veritat que, per exemple, igual que amb l'oli d'oliva, un oli de girassol premsat en fred i no refinat, pres cru, perquè és un oli que s'oxida amb facilitat, en cru, doncs potser tampoc seria una mala opció. La majoria d'olis de girassol que trobem al mercat són olis molt refinats.
I són de
mala Aleshores, qualitat. Són de mala qualitat.
Val. Després, exacte. Ara ja parlem dels aliments que acompanyarien aquests greixos, que poden ser beneficiosos o no,
exacte,
si contenen una sèrie de nutrients o no, com per exemple els antioxidants. No?
Exacte. Tot el que són verdures, hortalisses, fruites, tenen molts antioxidants, aleshores això ens va bé doncs, per mantenir controlades aquestes reaccions oxidatives dintre el nostre organisme. Després, altres aliments que també ens ajuden a regular a nivell del colesterol seria, per exemple, l'omega-3, que l'omega-3 també és un greix saludable que actua en benefici d'aquest HDL i disminueix potser l'HDL més nociu.
Molt bé. L'omega-3 el trobem a on?
Al peix blau. El peix blau. Bueno, les nous també, la xia també, el lli també, però sí que és veritat que quan mengem xia en prenem potser una cullerada o de lli i potser la quantitat que absorbim d'omega-3 és molt més baixa en relació quan mengem un peix blau que mengem molta més quantitat.
Molt bé.
Aleshores, això sí que és important, el que diem sempre, el peix blau, que sigui petit, millor, sardines, seitons, anxoves, albarat, per beneficiar-nos d'aquest omega-3.
Molt bé.
I després, a tots els aliments integrals, també és molt beneficiós quan volem prevenir totes les malalties cardiovasculars. Perquè al final, els aliments integrals, al tenir aquesta fibra soluble, el que ajuden és a regular l'absorció també de colesterol.
És a dir, que absorbeixes menys colesterol si hi ha aliments que tenen fibra al sistema digestiu, eh?
Exacte. Per exemple, la civada que conté els beta-glucans, que és un tipus de fibra, ajuda a regular aquesta absorció de colesterol.
Molt bé, molt bé. Ja veig que són molts, molts factors, és el que dèiem abans, no és tan fàcil de dir pren-te això i menys això, que aleshores millores el cardiovascular, sinó que és un equilibri
exacte.
De coses,
al
la
final
qualitat dels greixos, que mengis prou verdures i fruita i altres aliments rics en antioxidants, que hi hagi greixos de bona qualitat amb omega-3, etcètera, i la cocció que en fem.
Exacte, i no hem parlat ara hem parlat sobretot dels que beneficien, però també hem de tenir en compte els que no beneficien. Com, per exemple, serien, a part de tots aquests greixos trans que hem dit, tot el que són sucres i hidrats refinats, al final també generen una inflamació i una oxidació al nostre cos. Aleshores, són perjudicials pel cardiovascular, que moltes vegades pensem, és que tinc colesterol, no puc menjar el bocat, però m'estic menjant unes galetes Maria. Home, no, pues és pitjor les galetes, Maria, pels greixos, pel sucre i per la farina refinada, que no pas un alvocat, per exemple. I l'altra cosa també serien, per exemple, els embotits, tot el que sigui processats al final, tot el que siguin carns processades tampoc serien beneficioses.
Molt bé, doncs déu-n'hi-do-ret a les coses que hem explicat avui, perquè quan entrem en conceptes d'allò colesterol d'alta i baixa densitat i tot plegat, però al final quan ho traduïm en els aliments queda molt més clar. I al final sempre anem a batalla mateix, eh? Sempre anem a batalla
mateix. Els mateixos.
Els consells acaben sempre sent els mateixos, eh? Aliments, moltes verdures, fruita, aliments rics en fibra de bona qualitat, peix blau, fruita seca, olis verge extra de primera pressada en fred, si ha de ser possible, etc. No?
Exacte. També molt cal dir, així com a punt final, que l'alimentació és un factor molt important, però també n'hi ha d'altres molt importants dintre de la salut cardiovascular, com és el si fumem o no. Tu pots menjar molt bé, però si estàs fumant, malament, rai. L'estrès, també un gran factor que influeix, i la inactivitat física, perquè al final són factors que també fan que hi hagi més inflamació al nostre organisme i això perjudica sempre la salut cardiovascular.
Molt bé, doncs preparem una recepta amb l'ajuda de la Gina que tingui cura de la nostra salut cardiovascular.
La recepta de la Gina.
Què fem avui?
Doncs mira, volia buscar una recepta amb alvocat, i estava pensant a veure una mica que no siguis lo típic d'un guacamole i això, i us porto una recepta que és molt fàcil. És una recepta que jo acostumo a preparar a l'estiu perquè m'agrada preparar-la amb tomàquet. Com que ara no és temporada de tomàquet, la substituirem per un altre ingredient, però és una recepta així fresqueta, sobretot per quan venen convidats.
Molt bé.
És un tàrtar. Un tàrtar amb mango alvocat, a mi d'estiu m'agrada posar-hi tomàquet, ara hi afegirem gambes, per exemple.
Carai, quin canvi! Afegir.
Sí, canvi molt diferent. Però també podríem, per exemple, posar, per exemple, carbassó, que va ser que ara tampoc és temporada, i amb les verdures que hi ha ara de temporada no hi havia cap així que en cases... també. Aleshores, doncs anem a posar una mica de gambes. Aleshores, per fer aquest plat necessitem 100 grams de gambes pelades, que a l'estiu podeu canviar per un parell de tomàquets, dos alvocats, un mango, una cullerada de suc de llimona, unes gotetes de suc de llima, 4 cullerades d'oli d'oliva verge extra, que aquest també tenim un altre greix saludable, coriandre o cibulet al gust, una cullerada de llavors de sèsam, sal, pebre negre i ceba tendra picada.
Molt bé.
Aleshores, el que fem és tallar les gambes i el mango a daus i ho col·loquem en un bol i hi afegim també la ceba tendra picada. I afegim tot el que són el suc de llimona, el suc de llima, el sèsam, un pessic de sal, un pessic de pebre negre i el coriandre. Tot això ho deixem una bona estona que es vagi macerant. Aleshores, el que fem és triturar, per altra banda, l'alvocat, és a dir, l'alvocat no el ficarem a daus, que normalment els tàrtars van amb l'alvocat a daus, aquí el farem diferent, i ho triturem fins a aconseguir una crema homogènia.
Carai.
Aleshores, un cop tenim això que hem macerat potser les gambes i el mango durant uns 10-15-20 minuts, millor, amb una copa o un got afegim una base d'aquesta crema d'alvocat i a sobre hi afegim una cullerada d'aquesta maceració que hem fet. I és una manera de menjar-se un tàrtar una mica diferent.
Molt bé. Doncs, i per tenir els convidats contents.
Exacte.
També. Molt bé. Doncs aquesta recepta ja sabeu que la podeu rescatar amb tots els detalls a l'Instagram del Sants i Estalvis, @sansiestalvis. Gina, moltes gràcies.
A vosaltres.
Ens veiem la setmana que ve.
Sants i Estalvis. La salut que depèn de tu.